L'arquitecte urbanista santcoatenc Joan Barba va completar un estudi sobre les urbanitzacions construïdes fins a l'any 2005 a Catalunya, entre d'altres un estudi que també contemplava el nostre municipi, Sant Cugat. Per parlar sobre aquest estudi, sobre els resultats i conclusions que se'n van resultar, estem amb l'arquitecte, en Joan Barba. Bon dia.
Hola, bon dia.
Abans de res, quines conclusions serien les que van sortir després d'aquest estudi fet a demanda de la Generalitat i la Diputació de Barcelona?
Home, aviam, la primera potser conclusió és que realment tenim moltes urbanitzacions. Penso que només a Barcelona nosaltres en vam catalogar a la província de 806 i n'hi ha doncs, unes també similar, 820 em sembla, en el conjunt de Catalunya. I que, per tant, realment hi ha una presència molt important del que suposa aquest tipus de teixit, de forma d'ocupar el territori a casa nostra. Aquesta és una dada que fins ara doncs, se sabia, però se sabia que n'hi havia moltes, però no se sabia quantes, on estaven i diguem, quins tamanys i de quines característiques.
I com valoren aquesta xifra de tantes urbanitzacions?
Bueno, és el fruit del model que es va escollir, és a dir, en un moment determinat això sorgeix a l'època franquista, doncs que una mica amb la lírica de la Caseta i l'Hortet doncs apareix una sèrie de senyors, bàsicament promotors i especuladors, que fan proposta de doncs, poder tenir una casa que et permeti alliberar-te de les tensions que la ciutat et genera. Això es fa possible quan el 600 és a l'abast de les famílies, per tant, amb una millora de les condicions econòmiques bàsiques, i a partir d'aquí pues, la població s'hi apunta i compra parcel·les a tot arreu i l'administració doncs, no fa cap tipus de control, o molt poc, per tal de que el que s'acabi fent estigui ordenat, planificat, controlat, es faci d'acord amb la legislació que en aquell moment hi havia, perquè no es va fer així.
Quina és la legislació actual en aquest sentit? Com ho ha arreglat, ho ha intentat arreglar o solucionar aquest tipus de problemes en l'ordenació d'aquestes urbanitzacions?
Aviam, la majoria d'aquestes urbanitzacions van créixer sense una legalitat al darrere. És a dir, van tirar-se endavant sense seguir el planejament i sense seguir el que la legislació fixava. Això vol dir que quan comença el període democràtic i s'inicien els processos de planificació del territori, que es fan bàsicament a nivell de municipi a municipi a través de la revisió del pla general, doncs es troben amb que tenen allà una patata calenta, que és a dir, què fem amb tots aquests assentaments que tenien un nivell de consolidació diferent segons les zones, i l'opció que fa la Generalitat i els ajuntaments també és d'anar-ho legalitzant. És a dir, fins i tot en casos en què doncs, la cosa era complicada, buscar fórmules que permetin més o menys establir doncs, un bueno, cert paral·lelisme, que diguem, doncs, això ho podem assimilar a un tipus de sòl d'aquest tipus o de l'altre, completar certes sessions, si es podia, total que es va fer una legalització realment d'una forma molt massiva. I per tant han quedat incorporat a la legalitat per la via de que se'ls hi ha posat a dintre, però per això patim una sèrie de dèficits molt importants a nivell de serveis i de falta de infraestructures bàsiques, perquè el procés va ser no d'acord amb el que la llei deia, sinó en fi, tal com va semblar que es podia fer.
I clar, és que ara per on passaria la solució a aquests problemes de falta? Una nova legislació, però que ha de tenir en compte els problemes ocasionats per la nul·la legislació en aquest sentit, no? Vull dir, no sé per on passa la solució a aquests problemes de...
Bueno, aviam, no, la solució no sé quina és, de veritat, perquè les problemàtiques són variades, Per un costat tenim que això ara ja ha estat legalitzat, vol dir que és molt difícil poder tornar enrere perquè donaria drets indemnitzatoris a la gent. Per tant, aquest ja és una dificultat enorme de poder tirar enrere, de fer allò que diguem, estava mal plantejat. Dos, com que hem tingut els últims anys uns creixements demogràfics i uns creixements immobiliaris extraordinaris i no hi havia simultàniament unes polítiques d'habitatge de primera residència, diguem, com per poder contenir o incidir sobre el mercat i els preus dels habitatges, s'ha donat la circumstància de que molta gent ha optat al no poder-se pagar un pis en la ciutat compacta, a optar per dir, me'n vaig a una parcel·la i per un preu similar em puc construir allà doncs, un xalet, viuré fent 2 hores de desplaçaments com a mínim cada dia amb cotxe amunt i avall, però obtinc una, per ell almenys, una certa qualitat de vida que l'altre potser no li donava. No? Per tant, ara tenim una cosa molt més complicada perquè molts d'aquestes urbanitzacions són, hi ha molta gent que viu com a primera residència, pagant desplaçaments amunt i avall cada dia i col·lapsant pues, les carreteres i en fi, amb un cost ambiental enorme. No? Per tant, és molt difícil, jo crec, tirar enrere, que no és possible. No? Potser el temps ho resoldrà per la via de que el dia que això no ho pugui mantenir la gent, pues, ho abandonarà. Però és clar, difícilment serà un fet planificat.
Parlem d'urbanitzacions aquí a Sant Cugat. Quin és l'estat actual?
Aviam, el cas de l'àrea metropolitana, que està la zona sobretot més propera a Barcelona, aquest és un fenomen que ja el pas de primera residència s'havia produït molt abans. És a dir, les urbanitzacions d'aquí, o les que van començar com a zones d'estiueig, digue-li pues, Valldoreix, Mirasol, o la Floresta, les Planes, fins i tot si m'apures pues, les de Can Barata, s'han anat convertint en zones de primera residència. I per tant, jo crec que té una característica molt diferent respecte a la d'altres urbanitzacions que estan en una posició molt més allunyada. Aquest els faria un tret molt diferencial, malgrat que algunes d'elles tenen els mateixos dèficits de manca de serveis o d'infraestructures i, per tant, aquí l'aparença és semblant, però jo crec que hi ha un element de fons que és diferencial i que no el podem barrejar perquè no és així. De fet, la majoria en aquestes zones doncs, viu gent i és tot l'any, és més, tenen en general sempre relativament a prop un sistema de transport públic que és força eficient, tres estan integrades en una estructura de divisió i d'administració municipal a través dels consells de districte i tal, i per tant hi ha tots uns mecanismes per poder resoldre els problemes que hi ha. El que falta potser és que s'acabin de fer les obres en els carrers que no estan asfaltats, no estan... En principi ja hi ha una estructura, no només física, sinó també social, una estructura social de la gent que viu que fa que no sigui el mateix cas que doncs, una organització situada, no sé, més enllà, no sé, la Plana o el Vallès, per així.
I no sé si vostè, o sigui, ho valora, clar, és que això ho veu positivament, com està això en comparació amb les altres localitats que em comentava ara, la zona aquesta del municipi de Sant Cugat i dels voltants de Barcelona, o creu que s'hauria de fer alguna actuació més important per acabar de solucionar aquests problemes que comentàvem d'infraestructures?
Home, ja que són primera residència, és evident que han d'acabar tenint tots els equipaments que fan falta perquè la gent hi visqui amb unes condicions de qualitat suficients i amb unes condicions ambientals que són les adequades. Per tant, jo crec que s'han de portar a terme, que alguns d'ells ja s'havien començat i en fi, van quedar una mica estroncats en algun cas, són obres d'urbanització que complementin els serveis. Per altra part, des del punt de vista social, ja hi ha tota una primera estructura, disposen alguns equipaments en la pròpia urbanització. Per això dic que, no sé, el centre cívic de la Floresta, tens el casal, que no s'utilitza o poc, però que hi ha uns elements que els fan més aptes perquè la qualitat de vida de la gent que viu allà sigui bastant interessant.
Heu registrat alguna falta en els equipaments flagrant, el tipus, no sé, alguna urbanització d'aquí Sant Cugat que no tingui accés a algun servei bàsic, o ja no s'assisten aquest tipus de problemes?
Home, jo crec que els més essencials segurament estan coberts perquè no es tracta tant de portar l'equipament a l'urbanització, sinó que segurament és que tinguis accés a un sistema de transport o uns punts de centralitat que et permetin disposar d'aquests serveis. Jo crec que, per exemple, un element que no està ben resolt i que podria plantejar-se és establir certs elements de vertebració i de centralitat en aquests territoris que són com molt dispersos i molt, en fi, sense gaire personalitat en molts casos o amb poca capacitat de ser identificats, no? I probablement els entorns de les estacions és un lloc adient com per poder donar-li major atenció. Jo crec que aquí fins i tot es podrien plantejar temes d'una certa densificació urbana, és a dir, que per dir-ho en paraules planeres, vull dir que el que ara són xalets poguessin ser doncs edificis potser d'una alçada similar, és a dir, baixa i dos, però que tinguessin, poguessin tenir un ús de plurifamiliar. No dic a tot arreu, estic parlant d'una cosa localitzada, en uns concrets, cosa que permetria, probablement, que hi pogués aparèixer algun comerç, etc. De fet, hi ha alguna experiència de la zona de la Floresta, em sembla que Pumsa ja ha fet una promoció d'habitatge d'aquest tipus, amb aquesta idea, però, clar, són actuacions encara molt incipients que jo, des de la meva modesta opinió, valdria la pena probablement intensificar.
Doncs aquesta és la radiografia que fa l'arquitecte urbanista Joan Barba, que va elaborar diferents estudis sobre les urbanitzacions tant a la província de Barcelona com a tot Catalunya. Gràcies per atendre els micròfons de Cugat.cat.
Molt bé, gràcies a vosaltres.